Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. 180 alumnes de Lloret i Tossa passaran les proves cangur de matemàtiques aquest dijous aquí a la vila. Lloret de Mar serà un any més seu de les proves cangur de matemàtiques. S'hi espera la participació d'uns 180 alumnes del Coll i Roders, Roca Grossa, Institut d'Escola de Lloret, a més de la Immaculada Concepció i també de l'Institut de Tossa. Es tracta d'uns exàmens que es fan de manera voluntària i simultània a tota Europa. La finalitat és que els alumnes que així ho volen demostrin el seu nivell de matemàtiques. Sabrem com es presenta l'edició d'aquest any amb el regidor d'Educació, Jordi Sais. Bon dia i bona hora a tothom. És el tema d'obertura d'avui dimarts 14 de març. I tenim més informacions per explicar durant el programa d'avui. Donem pas a en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. En plana esportiva, comentarem com ha anat la Copa de la Reina d'hoquei patins que s'ha disputat a Lloret del 10 al 12 de març i que ha tingut com a campió el Club Patí Voltregà. Va superar la gran final l'Hostelcur Gijón per 3 gols a 2. La competició ha reunit els 8 millors equips de la primera volta de la primera divisió femenina. Entrevistarem el regidor d'Esports, Joan Bernat, perquè ho valori. També explicarem els 2.500 euros que han donat els comerciants a l'Associació d'Esclerosi Múltiple que provenen d'una campanya feta mesos enrere a Lloret. Escoltarem el representant del sector, és el gerent Francesc Alzina. A la segona part del programa parlarem de l'exposició Refugiats per què?, que s'inaugura aquest vespre a la Casa de la Cultura. La mostra va a càrrec de Fundipau amb l'objectiu de reivindicar el dret d'asil i fomentar actituds solidàries envers els refugiats. L'acte comptarà amb la presència d'Antoni Soler, president de Fundipau. Amb ell parlarem durant el Bon Dia, Bona Hora. I també ens farem ressò d'un acte molt especial. Es tracta de l'acció poètica que tindrà lloc aquest divendres al teatre. Portarà a l'escenari Pere Gimferrer i el seu espai desert, amb la veu i la interpretació del lloretenc Joan Pau Romaní. Ens explicarà quins poemes ha triat i quin és el context en què es van crear. L'escoltarem, doncs, també a la part final del Bon Dia, Bona Hora.
I també durant el programa explicarem com va anar ahir la celebració dels 25 anys del Puntet, on hi va haver màgia, humor, música i moltes altres coses. Ho explicarem. I comencem el Bon Dia, Bona Hora, que complementarem també amb la informació del temps. Somrèiem amb en Josep perquè els nostres companys ens havien posat que avui és 19 de juny, a 14 de juny. No estem al juny, estem al març, però les temperatures són força elevades i ens en parlarà a la seva crònica en Miquel Bernis. Comencem el Bon Dia, Bona Hora, que ens han preparat Rosa Giral i Moisès García, i qui posa veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, Bona Hora.
Vuit i tres, Miquel Bernis, volem tots els detalls de la previsió del temps, així que tu mateix, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada ja sense pràcticament vent. Ha anat minvant el gregal que ahir va bufar amb ganes durant les hores centrals del dia. Avui encara es deixarà sentir al migdia el vent de nord-est, altre cop moderat, amb cops que poden arribar a superar els 30-40 km per hora. Per tant, tornarà a ser un dia una mica ventós, tot i que menys que en la jornada anterior. Avui torna, a més a més, serà un dia bàsicament amb domini del sol, amb ben pocs núvols, i aquesta serà la tònica de tot el que ens queda de setmana. Pocs canvis de temps hi haurà els pròxims dies. Esperem que el sol predomini i que no sigui, en tot cas, fins a l'inici de la setmana que ve que puguin començar a insinuar-se alguns canvis, que tot i així, de moment, són ben poc clars en els mapes del temps. Tampoc hi haurà novetats importants en les temperatures. Avui les màximes se situaran al voltant dels 18-19 graus, ambient bastant càlid fins i tot al centre del dia. De cara a les pròximes jornades és probable que el termòmetre reculi lleugerament i que tinguem 1 o 2 graus menys, tant al matí com també al migdia, però tots seran canvis poc notoris, canvis poc importants i que pràcticament no es percebran de cara a la resta de la setmana. Per tant, ambient bastant preprimaveral que ens acompanyarà els dies vinents. Tampoc el vent serà protagonista ja en les pròximes jornades. Situació marítima que anirà millorant, per tant, al llarg de la jornada, sobretot a partir d'aquesta tarda vespre i especialment de cara a demà. I, en definitiva, una setmana de temps bastant tranquil i a l'espera de canvis de cara a la setmana que ve. En tot cas, hi ha poques possibilitats, però que en l'alçada del mes de març que som ja i amb la vista del que marquen els mapes del temps a 8 o 10 dies vista, que tinguem un retorn clar a l'ambient d'hivern al llarg d'aquest mes de març.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquesta informació i afegir-vos que ara mateix aquí a Lloret tenim 10 graus i 82% d'humitat. I el que toca fer ara, quan són les 8 i 5, és fer un cop d'ull al que diuen els diaris i la condemna al 9-N obre avui, no sé si totes, però pràcticament totes les portades. En Josep ens ho comentarà d'aquí un moment, però és el cas del Punt i del Diari de Girona, on llegim condemna al 9-N i la justícia condemna Artur Mas a 2 anys d'inhabilitació pel 9-N. Expliquen aquests dos diaris que el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha castigat amb fins a 2 anys d'inhabilitació Mas, Ortega i Rigau per haver desobeït el Constitucional. Tots tres que deixen de ser elegibles en comicis confirmen que recorreran al Suprem com a pas cap a Europa. I la condemna no cita els més de 2 milions de votants del 9-N i no argumenta el requeriment personal. Hi ha declaracions també del president actual, Carles Puigdemont, que diu que la condemna serà indultada pel poble català amb el referèndum. D'altra banda, també notícia destacada avui que l'Avedra està disposat a pagar 10,3 milions d'euros. La fiscal negocia un pacte amb l'exconseller dels governs de Convergència si confessa els delictes. El cas Pretori asseu al banc dels acusats, exalts càrrecs de Convergència i el PSC, acusats de corrupció urbanística, recordem, a Santa Coloma de Gramenet i altres ajuntaments. I també declararan avui, a banda de Macià l'Avedra, Lluís Prenafeta, Lluís García i Bartomeu Muñoz. És la segona jornada d'aquest judici del cas Pretòria. D'altra banda, també llegim que una vintena d'entitats volen construir el Museu del Circ. Ho explica el Diari de Girona, que diu que en un manifest expliquen que el projecte portaria beneficis econòmics i culturals per Figueres. Girona tem que Adif aturi les obres de millora del Parc Central. L'Ajuntament està molest i el dia 22 anirà a Madrid per reunir-se amb els seus responsables. També és notícia que el jutge denega compensacions als aparcaments en fallida de Girona i que detenen 3 lladres que van robar en 27 locals i que van sostreure 8 vehicles per poder actuar. D'altra banda, la Fundació Tutelar denuncia dificultats per trobar pisos de lloguer per les traves dels veïns. Aquí a la Selva tarden 6 mesos a reparar l'ascensor del geriàtric de Lloret, que ja està operatiu. A Platja d'Aro, l'Estat consolidarà per 200.000 euros el camí de ronda. I finalment, en àmbit internacional, Escòcia posa la directa cap al segon referèndum. La primera ministra anuncia una nova consulta, la segona, sobre la independència a partir de la tardor del 2018.
Altres titulars de la jornada, tots en un mateix sentit. La inhabilitació a Mas, Ortega i Rigau són les protagonistes o els protagonistes, els titulars o les notícies, depèn de com es vulgui veure. El Periódico titula només inhabilitats. El País, Mas inhabilitat 2 anys per desobeir a la justícia. El diari El Mundo, el desafiament de Mas li costa només 2 anys d'inhabilitació. La Razón, inhabilitació al sobiranisme. El diari Ara, inhabilitats. I, finalment, La Vanguardia, també. El 9-N acaba amb 2 anys d'inhabilitació per a Mas.
Doncs està clar quina és la notícia del dia, però també volem destacar altres qüestions. Per exemple, encara en l'àmbit judicial, el jutge ha citat a declarar l'excap de seguretat d'Adif per l'accident de Santiago de Compostela. El jutge l'interrogarà com a presumpte responsable per imprudència greu de 80 delictes d'homicidi i de 150 lesions. Recordem que 80 persones van morir en aquell tràgic accident. D'altra banda, també, en justícia, llibertat amb fiança de 2.000 euros pel youtuber que va vexar un sense sostre a Barcelona. és el youtuber Reset, que va oferir, recordem, galetes amb pasta de dents a un sense sostre i, evidentment, ho va publicar a través del YouTube. S'ha negat a declarar davant del jutge. Més notícies. La jaqueta intel·ligent ja és una realitat de la mà de Google i Levi's. És una jaqueta que sortirà al mercat a la tardor que ve i que tindrà un preu d'uns $350. I han trobat el crani humà més antic de Portugal i un dels més antics d'Europa. Té 400.000 anys d'antiguitat, tants com algunes restes de Tapuerca i l'home de Taltaull, a la Catalunya Nord.
Si has perdut la il·lusió de somriure i ja no gaudeixes quan menges, et podem ajudar. A Abadent comptem amb el innovador sistema TTFA, amb el que et col·locarem els implants dentals en un mateix dia, de manera ràpida, segura i sense dolor. A Abadent Dentistes utilitzem l'última tecnologia i aprofitem l'experiència dels nostres especialistes en un ampli ventall de tractaments. Estètica dental, ortodòncia, pròtesis dentals... Abadent Dentistes. Ens trobaràs al carrer Sant Josep, número 64. Sol·licita la teva primera visita gratuïta al 900-649-254 o visita abadent.com. Abadent. El teu somriure és la teva imatge.
Auronix, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa, ara també a Lloret.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Auronix, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Auronix, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro, número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Auronix, la teva vida més fàcil.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No. El que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem el moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto, RAC. I som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63. RAC. I som per ajudar. I ara, per contractar o sol·licitar pressupost de la teva assegurança, t'emportaràs un regal.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79. Dues hores de pàrquing gratuït per als nostres clients.
Recordeu que obrim aquest divendres.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al Restaurant El Rossell disposem de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències en greix, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 11 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 10 i al polígon de l'estació de Blanes.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ja passa un minut d'un quart de nou, obrim el Bon dia, bona hora d'avui, 14 de març. Benvinguts tots aquí a la ràdio de Lloret i comencem parlant d'una experiència singular. Coneix joves i matemàtiques de manera voluntària. Com cada any, Lloret acull les proves Cangur. Hi participen uns 180 alumnes que estudien des de quart de secundària fins a segon de batxillerat. Dels Instituts Coll i Roders, Roca Grossa i Institut Escola Lloret, a més del Col·legi Immaculada Concepció i l'Institut de Tossa.
Els alumnes realitzen aquestes proves de manera voluntària amb l'objectiu d'estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques. Es fan de manera simultània a tota Europa. L'edició de l'any passat va reunir a la vila 200 estudiants de Lloret i Tossa.
Les proves Cangur d'aquest any es fan aquest dijous al pavelló del Pompeu Fabra a partir de les 9 del matí. En parlem amb el regidor d'Educació, Jordi Sais. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, per matisar una mica, què són les proves Cangur?
Bé, les proves Cangur són unes proves que es fan de manera voluntària pels alumnes d'ESO i de batxillerat, que organitza l'Associació Catalana de Matemàtiques per determinar el nivell i el coneixement de les matemàtiques dels alumnes dels diferents països.
I tenim dades de quants alumnes de Lloret les faran?
Alumnes de Lloret són 130 entre tots els instituts d'escola que hi ha aquí a Lloret, més 50 alumnes que venen de Tossa. En total, les proves aquí a Lloret els faran uns 180 alumnes.
I com a regidor de Lloret, com a regidor d'Educació, què li sembla que hi hagi 130 alumnes de la vila que voluntàriament, perquè insistim que són unes proves voluntàries, decideixin fer-les?
Pues és una dada molt positiva i molt engrescadora, perquè ja dic que és una prova totalment voluntària, que s'hi adhereixen els alumnes que volen i desmitifica una miqueta que el nostre jovent no està motivat i no li agrada fer coses. Doncs mira, aquí tenim 130 alumnes de Lloret que estan disposats a mostrar el seu nivell de coneixements matemàtics d'una manera voluntària per unes proves internacionals.
I què creu que és el que motiva els alumnes a participar-hi?
Pues suposo que les seves ganes de superar-se, de conèixer, d'un repte més que es deu emmarcar, però ja dic, no és una prova, és una prova voluntària que no comporta cap premi ni cap ni que impliqui el fet de que seran escollits per fer un estudi superior o que estiguin becats, no, és una prova total voluntària que per això és de valorar el fet que ells s'hi presenten voluntàriament i que l'únic que els motiva és la capacitat de superar-se a si mateixos.
I Lloret n'és la seu cada any, es fa a diferents punts d'Europa, però no es fa a tots els municipis. Per què Lloret sempre s'organitza?
Des d'aquí ja fa 6 anys que ens vam sol·licitar ser seu I si s'està repetint, perquè ja he dit que la nostra participació és bastant acceptable, són 180 alumnes, i cada any ens proposen de mantenir la col·laboració i nosaltres encantats de ser un espai, com és en aquest cas el pavelló del Pompeu Fabra.
Don Jordi Saiz, regidor d'Educació, li agraïm aquesta entrevista i desitgem molta sort als 130 alumnes de Lloret i també als 50 de Tossa que faran les proves aquí a la vila. Gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 i 20, d'educació passem a esports. El Voltregà, ja ho vam explicar, es va proclamar diumenge aquí a Lloret el nou campió de la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins gràcies al triomf per 3-2 a la final davant de l'Hostelcur Gijón, en un partit que es va decidir a la pròrroga amb un gol d'Adriana Gutiérrez. L'Argentina va ser qui va firmar un hat-trick als 3 gols del seu equip.
La final de la Copa de la Reina, que per quart any s'ha jugat a Lloret, ha portat a la destinació el bo i millor de l'hoquei sobre patins femení. Del 10 al 12 de març, l'afició ha pogut acompanyar els millors 8 equips de l'estat espanyol fins a la vila.
Ampliem la informació amb el regidor d'Esports, Joan Bernat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Una final emocionant, decidida a la pròrroga, no?
Home, la veritat que sí, ho va tenir tot, aquesta final. I bé, em sembla que l'edició passada també va passar el mateix. I vam veure el gol d'or, bueno, i es va acabar a la segona part de la pròrroga. Molt, molt, molt emocionant.
Com va estar el pavelló? Quin va ser l'ambient, sobretot a la final, però també la resta de dies que es va disputar la Copa?
Doncs la veritat que sempre hi ha un ambient boníssim en el que és la Copa de la Reina, de fet, que és aquesta, la quarta edició, i destaquem això, fair play, les grades planíssimes i un molt bon ambient i molt bon hoquei.
Un any més la seu va funcionar com a seu de la Copa del Rei, tant al pavelló com Lloret en general?
Sí, jo crec que sí. De fet, no és una cosa que hem fet des d'aquesta legislatura, sinó que ja ve de la legislatura passada, i va ser un encert. Un encert per part de Lloret, perquè hi ha moltíssima gent en unes dates abans de Setmana Santa, i jo crec que també per part de la federació, que consideren doncs, a Lloret com la seu per quarta vegada consecutiva d'aquesta Copa de la Reina. I, per tant, jo espero que treballar perquè això continuï, perquè hi hagi una continuïtat.
Per tant, en principi, la intenció és que hi hagi una cinquena Copa de la Reina a Lloret, el 2018.
La intenció és que no només la Copa de la Reina, sinó fer molts i molts esdeveniments, però sí que a l'hora de destacar més de 300 esdeveniments i estajos que fem, hi ha alguns que estratègicament considerem claus i que ens posicionen a Lloret de Mar, que tenen una repercussió mediàtica important i volem fer Lloret i els volem consolidar. I aquest és un d'ells. De fet, vam estar parlant també amb diferent gent, doncs ja per començar a treballar des d'aquesta setmana perquè aquesta Copa de la Reina sigui, bueno, es pugui fer l'any que ve aquí a Lloret de Mar, l'any que ve i molts més altres anys.
Doncs esperem que així sigui. Diu que va portar moltíssima gent. De quantes persones estaríem parlant, aproximadament?
Bueno, de fet, som 8 equips, però clar, amb tots els acompanyants no sabria dir, però bé, la grada d'ahir estava gairebé plena i durant els dies que va haver-hi la quarta final i la semifinal es va veure un molt, molt, molt gran ambient.
I d'entre el públic que hi havia va detectar que hi hagués lloretencs que s'interessessin per aquesta pràctica esportiva que aquí a la vila doncs, té molt de pes, però sobretot amb el masculí, que està a la màxima categoria.
Doncs sí, vaig veure molta gent d'altres categories, de categories inferiors, també pares i bueno, gent relacionada amb hoquei. Crec que desperta moltíssim interès i, de fet, clar, hi ha el millor jugador, hi ha el millor hoquei possible, es veu aquí a Lloret de Mar. Per tant, l'ambient, sí que és veritat que hi havia molta gent de fora, molts acompanyants, no?, que venien amb aquestes jugadores, però també la gent d'aquí. Això també ens passa no només amb la Copa de la Reina, sinó amb molts altres esdeveniments, que tenim la sort doncs, de poder veure esportistes d'èlit aquí a Lloret de Mar, a prop de casa.
La Copa de la Reina va coincidir més o menys amb la commemoració del 8 de març, Dia de les Dones. Serveix, és important reivindicar que també existeix l'esport femení?
Home, i tant, i tant. I des del punt de vista de Lloret de Mar i a la regidoria, jo crec que hi ha d'haver aquest factor de que hi hagi un esport femení que nosaltres hem d'estar apostant-hi i hem d'estar, sobretot, perquè això cada cop n'hi hagi més i mira, així serà de Lloret, doncs encara millor.
Doncs Joan Bernat, regidor d'Esports, li agraïm aquestes valoracions i li desitgem també molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, bona hora.
Falten 6 minuts per situar-nos a 9:15 i anem ara amb altres qüestions que també pensem que són d'interès. Per exemple, que l'Associació de Comerciants ha fet entrega d'un xec valorat en 2.500 euros a l'Associació de l'Esclerosi Múltiple de Blanes, Lloret i Rodalies. Ho ha fet de manera conjunta amb l'obra social de la Caixa.
Aquesta quantitat s'ha recollit gràcies a una acció feta mesos enrere vinculada a Halloween. Anomenada Truc o Tracte, va tenir lloc el passat 29 d'octubre. Els 2.500 euros van ser la suma d'un percentatge de totes les compres que es van fer a través de targetes en establiments del municipi que disposaven de datàfons de CaixaBank.
El gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina, explica per què van decidir fer aquest donatiu.
D'acord amb l'obra social de la Caixa, vam establir de que la seva participació seria sempre i quan tinguéssim en compte un fet social o que beneficiés a una entitat que fes alguna feina social. En aquest sentit, vam creure convenient apostar per l'esclerosi múltiple. És una associació petiteta d'aquí Lloret, que està aquí Lloret, està a Blanes i també està a les Rodalies, però té una seu aquí Lloret. I, per tant, per totes les necessitats que té aquesta associació, creiem que era important poder-s'hi donar aquests diners.
Amb aquests diners, l'Associació de l'Esclerosi Múltiple de Lloret, Blanes i Rodalies finançarà el manteniment de les instal·lacions del centre, entre les quals destaquen les sales de rehabilitació i de suport psicològic. Tot plegat suposa una despesa important a causa de la gran quantitat de socis que tenen. Amb aquesta acció, des de l'Associació de Comerciants, es remarca la importància de comprar al municipi, ja que asseguren que representa un benefici econòmic per a entitats que ho necessiten.
Bon dia, bona hora.
8:26, la batucada del Pere Torrent i en Xus García fent un espectacle de foc van donar el tret de sortida a la celebració dels 25 anys del Puntet ahir al vespre.
Després, la celebració es va traslladar a dins, on l'espai va quedar petit per tot el públic que es va plegar a la sala. El mag John Herrera va deixar tothom bocabadat i el monologuista Ronnie va arrencar les rialles del públic. També es va fer una batalla de gallos entre Samu i Andreu, i en Josep Maria Barba va trencar l'original de la litografia que s'ha fet de l'edifici del Puntet.
L'acte també va comptar amb els parlaments institucionals i un brindis amb una copa de cava per tots els assistents. Escoltem la coordinadora territorial de Joventut de la Generalitat, Agnès Fàbregas.
Que el Puntet continuï en funcionament per molt de temps i celebri molts més aniversaris. Que no tinc cap mena de dubte que així serà. Tot us juga a favor, ja que heu sabut crear entorn d'aquest edifici que és el Puntet un projecte on els joves se senten protagonistes, se senten escoltats i se senten acompanyats. Teniu un equipament juvenil amb propostes acotades i assumibles que responen a les necessitats dels joves de Lloret de Mar. Fet que genera un sentiment de grup i un sentiment de pertinença que propicia crear un vincle profund i sòlid, i això us permet treballar escoltant les propostes dels joves per fer-la realitat i dur-les a terme de manera conjunta.
El regidor i diputat Jordi Orobitg va assistir a la celebració en qualitat d'alcalde accidental i també va lloar la tasca que ha dut a terme el Puntet al llarg d'aquestes dues dècades i mitja.
En mandat del senyor Josep Sala es va promoure la creació del Puntet i crec que és de rebut que de la mateixa manera que aquesta iniciativa, tots amb el temps hem vist que era molt bona per al jovent de Lloret, també ho està la gestió de les persones que al llarg del temps han anat tinguent aquesta responsabilitat. Crec que això acredita que creure en el jovent d'un poble no es tracta de filiacions ni idees polítiques, sinó de saber tenir el convenciment de que el jovent és tot allò que ens ha de moure per tirar endavant el nostre projecte de municipi i de poble, tot allò que ens aglutina i que és el més important de les nostres vides.
Els alumnes dels graus de restauració de Lloret van servir un petit refrigeri per tots els assistents.
Abans de la festa es va inaugurar el punt de trobada, un room escape que s'ha muntat al costat del Puntet de l'Avinguda de les Alegries i que a partir d'avui estarà obert a tot el públic pel preu popular de 5 euros per persona.
A banda de celebrar els 25 anys del naixement del punt d'informació juvenil, aquest 2017 també se celebra el 10è aniversari de l'equipament de fanals. Ara mateix hem sentit els senyals horaris de 9:15. Moment de saludar en Miquel Bernis perquè ens expliqui quin és el temps que tenim previst per avui i també pels propers dies. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui les màximes se situaran al voltant dels 18-19 graus, ambient bastant càlid fins i tot al centre del dia. De cara a les pròximes jornades és probable que el termòmetre reculi lleugerament i que tinguem 1 o 2 graus menys, tant al matí com també al migdia, però tot seran canvis poc notoris, canvis poc importants i que pràcticament no es percebran de cara a la resta de la setmana. Per tant, ambient bastant preprimaveral que ens acompanyarà els dies vinents. Tampoc el vent serà protagonista ja en les pròximes jornades. Situació marítima que anirà millorant, per tant, al llarg de la jornada, sobretot a partir d'aquesta tarda vespre i especialment de cara a demà. I, en definitiva, una setmana de temps bastant tranquil i a l'espera de canvis de cara a la setmana que ve. En tot cas, hi ha poques possibilitats, però que en l'alçada del mes de març que som ja i amb la vista del que marquen els mapes del temps a 8 o 10 dies vista, que tinguem un retorn clar a l'ambient d'hivern al llarg d'aquest mes de març.
Moltes gràcies, Miquel. La temperatura puja ara a 12 graus i la humitat està al 79%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
La justícia ha condemnat Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega a 2 anys d'inhabilitació pel 9-N i és la notícia del dia segons tota la premsa. En el cas del Punt i Llegim, condemna el 9-N. El Diari de Girona matisa que la justícia ha condemnat Artur Mas a 2 anys d'inhabilitació pel 9-N. Expliquen tots dos rotatius que el TSJ ha castigat amb fins a 2 anys d'inhabilitació Mas, Ortega i Rigau per haver desobeït el Constitucional i descarta la prevaricació. L'expresident no podrà ser candidat en cap elecció encara que la sentència no sigui ferma. Tots tres, de fet, que deixen de ser elegibles en comicis i confirmen que recorreran al Suprem com a pas cap a Europa. El Punt afegeix que la condemna no cita els més de 2 milions de votants del 9-N i no argumenta el requeriment personal. També hi ha declaracions de Carles Puigdemont, l'actual president de la Generalitat, que diu que el poble de Catalunya els indultarà en el referèndum votant enguany. En el cas del Punt, la condemna del 9-N serà indultada pel poble català amb el referèndum en el cas del Diari de Girona. Doncs podeu llegir aquesta notícia a tots dos diaris com a notícia destacada, però també hi ha altres qüestions. I relacionat amb referèndums, el Punt en plana internacional explica que Escòcia ha posat la directa cap al segon referèndum. La primera ministra, Sturgeon, ha anunciat una nova consulta sobre la independència a partir de la tardor de l'any 2018. Hem de dir que la primera ministra britànica, Theresa May, ja ha anunciat que es nega rotundament a celebrar aquest nou referèndum sobre la independència d'Escòcia. Anem al Diari de Girona, on trobem moltes altres notícies. Una fa referència a Lloret i per això la destaquem, i és que han tardat 6 mesos a reparar l'ascensor del geriàtric de Lloret. Però hem de dir que ja està operatiu aquest ascensor després de l'avaria que ha patit i que ha deixat molts usuaris sense poder sortir del centre. A Platja d'Aro, l'Estat consolidarà per 200.000 euros el camí de ronda. Seguim amb més notícies. Una altra de les notícies destacades del dia és que Macià Alavedra està disposat a pagar 10,3 milions d'euros. La fiscal negocia un pacte amb l'exconseller dels governs de Convergència si confessa els delictes. El cas Pretòria asseu al banc dels acusats exalts càrrecs de Convergència i el Partit Socialista acusats de corrupció urbanística, sobretot a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, però també en d'altres ajuntaments. Avui és el segon dia de declaracions d'aquest cas, el cas Pretòria, i al banc dels acusats s'hi asseuran Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Lluís García i també Muñoz s'asseuran al banc dels acusats. Més notícies. Girona tem que Adif aturi les obres de millora del Parc Central. L'Ajuntament es mostra molest i el dia 22 anirà a Madrid per reunir-se amb els seus responsables. A Figueres, una vintena d'entitats volen construir el Museu del Circ. En un manifest expliquen que el projecte portaria beneficis econòmics i culturals per la població. I l'últim titular que llegim en el Diari de Girona és que han detingut 3 lladres que van robar en 27 locals i que van sostreure 8 vehicles per poder actuar. Trencaven vidres amb tapes de claveguera o encastant cotxes.
Avui, mononotícia, només en les portades dels diaris. El periòdico ofereix aquest titular, inhabilitats. El País diu, Mas inhabilitat 2 anys per desobeir a la justícia. El diari El Mundo, el desafiament de Mas li costa només 2 anys d'inhabilitació. La Razón segueix en la mateixa línia, inhabilitació al sobiranisme. El diari Ara, també, igual que El Periódico, inhabilitats, aquest titular. I La Vanguardia, el 9N, acaba amb 2 anys d'inhabilitació per a Mas.
Doncs veiem que aquesta és la notícia més destacada d'avui. Tots els mitjans de comunicació l'estan tractant, però també hi ha altres temes que són d'interès. Per exemple, a nivell estatal, el jutge ha citat a declarar l'excap de seguretat de DIF per l'accident de Santiago de Compostela. El jutge l'interrogarà com a presumpte responsable per imprudència greu de 80 delictes d'homicidi i de 150 de lesions. També en l'àmbit judicial, llibertat amb fiança de 2.000 euros pel youtuber que va vexar un sense sostre a Barcelona. És el youtuber Reset, que recordem que va oferir galetes amb pasta de dents a un sense sostre. Reset s'ha negat a declarar davant del jutge i, insistim, se li ha imposat llibertat amb fiança de 2.000 euros. La jaqueta intel·ligent ja és una realitat de la mà de Google i Levi's. És una jaqueta que sortirà al mercat la tardor que ve i que tindrà un preu d'uns 350 dòlars. I finalment, destaquem que s'ha trobat el crani humà més antic de Portugal i un dels més antics d'Europa. Té 400.000 anys d'antiguitat, tants com algunes restes de Tapuerca i com l'home de Talteüll, a la Catalunya del Nord.
Els diaris parlen de Lloret.
Ho veiem a la portada del diari de Girona. S'ha reparat, per fi, l'ascensor del sociosanitari de Lloret 6 mesos després d'avariar-se. L'aparell es va espatllar el mes de setembre i des de llavors alguns usuaris no havien pogut abandonar la tercera planta fins divendres passat, que és el dia que es va posar en funcionament l'ascensor. El síndic de Greuges va reobrir la investigació després de rebre noves queixes. La xifra que destaca el diari de Girona és els 6 mesos que va tardar l'ascensor en tornar a funcionar. La notícia la podeu llegir més àmpliament a la pàgina 14 del diari de Girona, on parla d'aquesta actuació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ha tardat 6 mesos en arreglar l'ascensor del centre de l'Hospital Sociosanitari de Lloret. També sobre el nostre municipi, llegim a la pàgina 16 del Punt que els lloretencs Welcome and Friends, que recordem que van ser el rei Carnestoltes de Lloret, van guanyar amb The Legend of Fury la categoria de comparses de Tossa. Canya i Conya, amb tot un misteri, van guanyar amb carrosses en aquesta gran ressaca del Carnaval de Tossa de Mar, on van participar 1.300 persones. Diu la notícia que Canya i Conya també va guanyar el concurs de coreografia al Sambòdrom. Els altres premis van ser per Paqui Dotes amb el rei del mar en la categoria individual i la canya guapa amb Som, els esquimals, en la categoria escolar. La gran ressaca va tancar el Carnaval de la Costa Brava Sud, organitzat també amb Lloret i amb Blanes. I per acabar ja, dir que el diari El Punt, a la secció d'esports, en aquest suplement que es diu L'Esportiu, hi publica avui una crònica sobre la Copa de la Reina, en concret sobre l'entrenador del Voltregà, que diu el titular estrena de campió, i explica que Beto Borregan, en la seva primera experiència com a entrenador, ha guanyat la Copa Femenina amb el Club Patí Voltregà. En la final contra el Gijón i amb la baixa per lesió de la seva millor jugadora, va donar molts minuts a tota la plantilla i va confiar en les joves, que ja són una realitat.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Pressupostos participats 2017. Ara toca escollir les propostes de la teva zona participant a la teva assemblea. Aquest dimarts 14 de març al Centre Cívic de Can Carbó, assemblea del barri de Can Carbó i Mas Baell. Pressupostos participats 2017. Recorda, tu decideixes.
Bon
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres quarts menys cinc de nou. Aquesta setmana ha fet parada a Lloret l'exposició Refugiats per què? La mostra de Fundipau s'inaugura avui a la Casa de la Cultura per reivindicar el dret d'asil, fomentar l'acollida i generar actituds solidàries cap als refugiats que escapen de la violència.
Segons Fundipau, aquestes actituds són fonamentals, però no són insuficients. L'entitat defensa que cal treballar sobre les causes que aboquen milions de persones a fugir de casa seva. Afegeix que no es poden deixar que els conflictes s'eternitzin ni promoure guerres que acaben provocant desastres humanitaris ni ignorar el patiment de milers de persones a molts llocs del planeta.
L'exposició vol ampliar la mirada més enllà de la reacció solidària davant la crisi de refugiats dels últims anys i contribuir a promoure canvis globals i estructurals que facin possible posar fi a les causes que cada dia obliguen milers de persones a fugir de casa seva.
La mostra, que ha obert portes aquesta setmana a la Casa de la Cultura, on es pot visitar fins a finals d'aquest mes de març, serà inaugurada aquest vespre. L'acte comptarà amb la presència d'Antoni Soler, president de Fundiplau.
Fundipau, juntament amb Antoni Soler, l'acompanyaran un parell de voluntaris de l'ONG Proactiva Open Arms, com el lloretenc Joel da Silva. La inauguració, insistim, és avui a les 8 del vespre a la Casa de la Cultura. I abans, ara aquí en el Bon Dia, Bona Hora, quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9, parlem amb el president de Fundipau. Antoni Soler, bon dia.
Bon dia.
N'hem donat ja forces detalls, però ens agradaria sentir-lo a vostè explicant-nos una mica amb quina finalitat s'ha creat aquesta exposició.
A mi em sembla que ho heu explicat molt bé. Clar, no, naturalment, quan veiem el desastre i el drama cada vegada més gruixut, que sembla que ens hi anem acostumant, però d'aquesta quantitat de gent en una situació tan precària, fugint de situacions tan terribles, la primera reacció és els hem d'acollir, hem de procurar que tinguin unes condicions de vida dignes, hi ha hagut grans moviments de solidaritat, de gent que ha anat cap allà, cadascú ha fet el que ha pogut, però des de l'òptica d'una entitat com la nostra, que no ens dediquem directament a l'assistència als desastres humanitaris, tot i que naturalment hi donem tot el nostre suport i personalment cadascú de nosaltres fem el que podem també en aquest camí, però una entitat com la nostra ens plantejava, bueno, davant d'això, quin és el nostre paper. I el nostre paper, naturalment, és, com heu dit vosaltres molt bé, dir que això no és una casualitat, justament no és una catàstrofe, no és un desastre natural, no és un terratrèmol, és una situació que té unes causes, i unes causes molt importants, i que si no som capaços d'estroncar la font, continuarà rajant aigua. I per tant, l'acollida que s'ha de fer, i s'ha de fer amb urgència, i s'ha de fer amb dignitat, acaba sent insuficient si no treballem sobre les causes, perquè si continuem fabricant amb les guerres, els conflictes i altres casos doncs, més complexes, refugiats, per molt que acollim, sempre tindrem el drama aquest al damunt. Per tant, l'exposició és un intent de fer una reflexió seriosa sobre el per què es produeixen aquestes situacions dels refugiats i, per tant, anar una mica més enllà o potser més enrere del que serien l'acollida dels refugiats.
El problema dels refugiats s'està allargant molt en el temps i una de les crítiques que hi ha és que ens arriben tantes imatges i la societat les percep llunyanes i cada dia semblants, similars, que la cruesa d'aquestes imatges s'està convertint en una cosa tan normal que ja sembla que hi hagi persones que no els impacta. No sé si des de Fundipau hi ha aquesta preocupació i precisament un dels objectius d'aquesta mostra és trencar amb això i dir que el problema hi és i és greu.
Sí, sí, exactament. Tots sabem que les situacions com aquestes doncs passen moments d'una gran efervescència i de presència en els mitjans de comunicació, però això genera un cert, podríem dir, com cansament, llavors sembla que desapareguin més de l'actualitat, però naturalment el drama continua existint, i aquests milers milions, 63 milions, perdó, 65 milions de refugiats que hi ha al món són una realitat que no podem ignorar. D'aquests, molts d'ells estan en unes condicions extraordinàriament precàries. Molts d'ells fugen en el camí de sortida justament perquè estan entre dues impossibilitats. Una impossibilitat de vida en el seu lloc d'origen, sigui per la misèria, sigui per la guerra, sigui per les violacions i persecucions de drets humans, doncs entre la impossibilitat que tenen al darrere i una barrera que tenen al davant, cosa que els obliga a jugar-se la vida amb aquestes travessies impossibles de la Mediterrània, no? Ja sabem, doncs, que el nombre de morts al Mediterrani, donat que els accessos per tots els altres cantons s'han anat fent impossibles, doncs va creixent d'una manera escandalosa. I aquesta és una realitat present que no podem defugir.
Uh-huh. I, clar, el fet de poder acollir a persones refugiades, doncs hi ha l'impediment de la llei que no permet, de moment, doncs, o no facilita que vagin arribant persones. Què és el que podem fer la ciutadania per ajudar amb aquesta causa?
Bueno, jo crec que hi ha dos tipus d'accions, com sempre, el que diem, un és tot el que puguem fer de cara a l'acollida. Les campanyes estan duent a través de diferents coordinadores de moltes entitats pressionant, primer perquè es compleixi les quotes miserables, perquè són quotes miserables, pensem que estem parlant d'acollir a Europa 100 i pico mil persones, quan els 400 o 500 milions d'habitants d'Europa, això és una misèria, comptant doncs, que en el Líban un 25% de la població ja és refugiada. Per tant, a veure, les quotes són ridícules, però un mínim seria que aquestes quotes es complissin amb urgència. No pot ser que faci més d'un any ja que es van pactar aquestes quotes i estiguem amb un 8% de compliment. Per tant, aquesta seria una primera cosa, les pressions polítiques perquè els governs es posin les piles i després tot el que sigui organitzar ajudes humanitàries per a aquesta gent, preparar-nos nosaltres humanament, bueno, aquesta seria un camp d'acció. I l'altre, com els dic, és el tema de les causes. Aquest és un treball més lent, és un treball de fons, és un treball de formigueta, però que a la llarga, i encara que no ho sembli, acaba evitant més mals i acaba evitant més dificultats. Tot el tema del control del comerç d'armes, per exemple. Aquesta seria una qüestió, un tema que estem treballant des de moltes entitats, també. Es fan petits passos de convenis internacionals que això eviten algunes d'aquestes coses. Ja sabem que darrere de tots aquests conflictes algun negoci pornogràfic de la venda d'armaments és escandalós. Doncs aquest seria una qüestió. I després n'hi ha una altra, que aquesta em sembla que ens convida tots a reflexionar, que és que al final aquestes grans crisis de refugiats són, podríem dir, amb un llenguatge gairebé una mica irònic, si és que es pot fer ironia d'això, són com els danys col·laterals d'un sistema que, de fet, no volem abandonar tots. És a dir, vivim en un sistema econòmic que està basat en un comerç abusiu, en una explotació dels recursos naturals, en una explotació dels sistemes de vida en els països empobrits. I nosaltres, doncs, ens va molt bé que el coltan dels mòbils sigui barat o que la gasolina i el petroli sigui barat. I tot aquest sistema de vida que està muntat a base d'un comerç abusiu, doncs, en el fons no en volem renunciar, no voldríem que passés dels refugiats, però en bona part tots els drames que estem en, tota la gent que fuig de la misèria i de la violència, en bona part són resultat també d'un sistema de vida que hauríem de revisar a fons perquè és profundament inhumà i injust. Uh-huh. I doncs en la mesura que cadascú pugui revisar les seves activitats, veure en què és les seves activitats, les seves actituds, en què es gasta els diners, el consum responsable, la banca ètica, per exemple, és a dir, hi ha tota una sèrie de treballs o d'actituds o de canvis a nivell personal que de fons ajuden i molt evitar aquests mals que no voldríem veure.
Doncs per conscienciar la població ha arribat aquí a Lloret aquesta exposició de Fundipau, que a través de plafons on hi ha fotografies i breus relats, descripcions, s'expliquen totes aquestes causes, aquesta problemàtica de les persones que han de fugir de casa seva. Convidem a tothom a veure l'exposició a la Casa de la Cultura i, a més, avui s'inaugura a partir de les 8 del vespre. Per tant, també tothom convidat. I Antoni Soler, president de Fundipau, agraïm moltíssim aquesta entrevista a la Ràdio de Lloret.
Moltes gràcies a vosaltres i aquest vespre tenim ocasió de parlar-ne amb tranquil·litat de totes aquestes causes i de les actituds nostres que poden contribuir a millorar aquesta situació tan terrible.
Doncs gràcies i bon dia.
Bon dia. Adéu-siau.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 9 minuts per arribar a les 9 i parlem d'una acció poètica que hi ha aquest divendres al Teatre de Lloret per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Pere Gimferrer i el seu Espai Desert, en concret els poemes quart i cinquè, centraran la iniciativa cultural.
Es tracta d'un poema editat l'any 1977 en plena època del postfranquisme. L'Espai Desert està considerada com una de les creacions ambicioses i potents de les lletres catalanes i espanyoles del segle XX. El seu autor, Pere Gimferrer, poeta de llarg recorregut, va crear aquesta obra en 10 parts.
L'objectiu principal és el de contraposar el temps fosc del franquisme amb les ànsies de llibertat i trencament del passat. Les parts que es llegiran, la quarta i la cinquena, estan considerades les més intenses i evocadores. L'acte arriba aquest divendres, com us dèiem, a les 9 de la nit i anirà a càrrec d'en Joan Pau Romaní. Amb ell ja ha parlat amb Moisès. Molt bon dia, Moisès.
Bon dia, Maria. La sessió començarà aquest divendres a les 9 del vespre en el Teatre de Lloret i tindrà una durada de 40 minuts. El preu de les entrades és de 5 euros. L'acte anirà a càrrec de Joan Pau Romaní. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
En què consistirà la sessió d'aquest divendres?
És una proposta de la Maranta Gibert per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. I llavors havíem comentat algunes vegades de fer un espectacle de poesia, però dramatitzada, o sigui, no fer una lectura de poemes, sinó dramatitzat, o sigui, teatralitzat. I consistirà en la teatralització. És com una, com dir el poema, però d'una manera més dramàtica, més teatralitzada, amb un músic, que és el Xavier Contra, que posarà doncs, música i espai sonor a aquests dos poemes de Pere Gimferrer.
En aquest sentit, com serà la posada en escena?
Bueno, és una posada en escena que hem volgut crear un espai com sagrat, perquè són dos poemes que tenen una certa entitat, jo diria com vital, no? Són poemes que parlen de la vida amb molta profunditat, i llavors doncs, hem creat aquest espai que ha fet una escenografia a l'Oriol Riera, molt interessant, amb un joc de llums, la música que inicia l'espectacle, entremig també hi haurà algun moment musical i en moments puntuals de la recitació de l'espectacle.
Aquesta sessió a quin públic va adreçat?
Home, va adreçat a un públic adult. No és pas un públic familiar, perquè un dels poemes és un poema amb una càrrega eròtica important, i va adreçat a tothom que tingui ganes d'escoltar poesia, d'escoltar poesia i que li agradi també el teatre. Va, públic en general, especialment adult.
És l'Espai Desert de Pere Gimferrer. Per què s'ha decidit per aquest poemari?
Perquè fa molts anys que m'agrada, moltíssims. Ja fa molts anys, jo havia sigut actor professional i ja fa molts anys que en aquella època ja m'agradava. I, bueno, potser era un moment, era el moment adequat. Me'l vaig trobar una altra vegada a les mans, l'he llegit com 3 o 4 vegades al llarg de la meva vida, i aquesta vegada vaig pensar que era un molt bon moment per fer-ho.
I sabem que el consideres concretament com un dels poemaris més ambiciosos i potents de les lletres catalanes i espanyoles del segle XX.
Totalment, no ho dic pas jo, ho diuen els crítics. O sigui, això va estar escrit en l'any 76 i editat en l'any 77, just després, diguéssim, del inici del postfranquisme. És un poema que per la seva època és totalment revolucionari. Per la manera com està escrit, per la tècnica en la que està escrita i per la potència de les seves paraules. I jo crec que és un grandíssim poema. És un poema molt... És complex. La veritat és que és un poema que, a l'hora de treballar-lo, el que més m'ha interessat és que la gent entengui aquest poema, perquè està tan ple de referències, tan ple de suggeriments, i això és un poema llarg. Per tant, era important fer-lo entendre. I aquí està el treball que he fet, bàsicament.
Per què s'han escollit el quart i el cinquè i no altres?
Home, he tingut la sort de poder parlar amb el Pere Ginferrer i hem coincidit en que aquests dos, juntament amb un que és el número 8, són els poemes potser més assequibles. Els altres són molt complexes i, a més, és un poemari molt llarg que els 10 poemes que composen el llibre de l'Espai Desert són una unitat, o sigui que s'han de llegir d'alguna manera linealment, o sigui, d'una manera seguida, perquè la idea conjunta estigui present.
I una última qüestió, Joan Pau, què suposa Pere Ginferrer dins del món de la poesia?
Home, Pere Ginferrer, a part d'aquest personatge que fan en el Polònia, que el representen com un escriptor una mica excèntric i tal, realment és un poeta... És molt important. És un poeta que ha estat llargament premiat, escrit en català. Ell va iniciar la seva poesia en català, després va passar al castellà i ha acabat tornant una altra vegada a escriure en català. El seu últim poemari està escrit en català. És un crac, és un referent de la poesia d'aquí, d'aquest país. Llavors, saps què passa? Que quan fas alguna cosa, quan has fet teatre, quan tens un text potent, per exemple, quan fas teatre i tens Shakespeare, no te l'acabes. És algo que te guia, perquè és que com més t'hi poses, més densitat, més suggerències, més coses hi trobes. Amb aquest poema m'ha passat que és que no l'acabo, com més el faig, més hi trobo. És molt enriquidor. I a part, que abans no t'ho he acabat de dir, el poema 4 i el 5, per què l'hem agafat? Perquè són els més clars, són els més bonics, a més. Tenen, la poesia d'allà és molt, molt, molt bonica. I és per això que s'ha escollit aquest poema.
Doncs Joan Pau Romaní, que vagi molt bé la sessió d'aquest divendres i gràcies per atendre'ns.
Voldria dir-te també el gran treball que està fent també el Xavier Conte, que és un compositor i pianista que havia viscut aquí a Lloret uns quants anys, que ja ens coneixíem, havíem fet un parell d'espectacles junts de poesia i música, i que també fa un treball molt, molt bonic i molt, molt, molt suggerent.
Doncs queda dit. Joan Pau Romaní, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs anunciant aquestes dues activitats, l'exposició de Fundi Pau, que s'inaugura avui a les 8 del vespre a la Casa de la Cultura, i aquesta acció poètica, aquesta interpretació de Joan Pau Romaní en el Dia de la Poesia, que es farà aquest divendres al teatre, amb aquests dos anuncis acabem el Bon Dia, Bona Hora. Queden ara 30 segons per arribar a les 9. Temps just per agrair-vos a tots que heu estat amb nosaltres un dia més. Tornem demà a les 8 en punt, però no marxeu perquè ara toca Tertúlia Ciutadana conduïda per en Josep Altafulla. Que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.